Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol opta per beneficis fiscals als sectors més afectats i no descomptes generalitzats per la compra de gasolina o gasoil, com va fer durant la guerra d'Ucraïna Jordi Fortià.
Ho ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, però de moment es desconeix quins seran aquests beneficis i quan s'aprovaran.
Medidas fiscales, lo que estamos haciendo ahora mismo es un análisis, como he dicho, riguroso de cuáles son las mejores medidas que se adaptan a la situación actual a la luz de los impactos que estamos observando y teniendo en cuenta también la experiencia derivada de la guerra de Ucrania. Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico.
El parc de Collserola no es reobrirà fins que s'hagin matat el mig miler de porcs senglars que encara hi queden.
Des d'avui l'accés al parc està tancat per fer-hi activitats esportives i lúdiques. Sí que es permet l'entrada als veïns, als centres educatius, negocis i transport públic. Cristina Massot és la secretària general d'Agricultura.
La malaltia ha prosperat, diguem, cap al sud i finalment doncs, ha ocasionat aquest tancament total de Collserola, però entenem que amb l'estratègia que tenim desplegada i que intensificarem en els propers dies aconseguirem en el menor temps possible doncs, disminuir aquesta població.
Un de cada cinc adolescents fa un ús compulsiu d'internet, especialment pel que fa a les xarxes socials i els jocs d'apostes.
Són dades de Salut Pública de Catalunya a partir d'una enquesta feta a tot l'Estat a estudiants d'entre 14 i 18 anys. La subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Luisa Conejos, destaca els canvis que calen per revertir aquestes xifres.
Una de les mesures que ja portem un temps treballant és la incorporació en tots els programes de prevenció i específicament ara incorporarem aquesta guia per una educació en els entorns digitals que pugui afavorir pues, una cultura molt més crítica i un ús més responsable.
En cultura, la Fundació Miró reordena la seva col·lecció per connectar l'obra de l'artista amb l'edifici de l'arquitecte Sert i l'experiència dels visitants.
La mostra pren com a punt de partida el cercle i obre un espai fins ara tancat a la majoria del públic, el Jardí dels Xiprers. Marco Daniel és el director de la Fundació.
Després de 50 anys obrim aquest nou jardí, que és preciós, està ple d'arbres, d'arbustos, és un refugi climàtic, un lloc de cites, un espai romàntic i d'exploració i per veure aquesta relació entre l'obra de Joan Miró, la natura i el context del museu.
I en esports, Toni Castro, el Badalona Women i el Barça s'enfrontaran aquesta nit en l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina.
Partit molt esperat a Badalona. Les locals s'estrenen per primer cop en unes semifinals de Copa i confien en deixar l'eliminatòria oberta per a la tornada al Johan Cruyff. I les blaugranes arriben amb el cartell de favorites i la intenció de deixar tocar el pas a la gran final.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Pocs núvols queden ja arreu de Catalunya i només n'hi ha alguns que estan sent francament esquífits a les comarques de Barcelona o en alguns indrets de la costa. Però no parlem sin de ser destacables i al llarg de les immediates hores el cel més aviat clar. Cap a les comarques de Tarragona, també de Lleida, després d'un dijous que ha acabat sent força agradable. El divendres despertaran amb núvols baixos i boires. Les tindrem sobretot a les planes de Girona. També al Prepi Pirineu, les comarques de la Catalunya central, on més entre el Solsonès, el Bages, el Berguedà i Osona. I a la resta del país, temps més tranquil, si de cas alguns núvols matinals a la costa, especialment la daurada. Després es trencaran, acabarà sent una jornada bastant suau, més que avui, i per tant els trets de primavera seran ben evidents. A últimes hores de la tarda es començarà a carregar el cel per les comarques del nord de Lleida i, de fet, la nit de divendres a dissabte. I ja el dissabte, canvi de situació, més fred i xàfecs a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern espanyol refreda la possibilitat d'establir descomptes als combustibles davant l'augment de preus derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. L'executiu aposta per rebaixes fiscals per als sectors més afectats, especialment agricultors i transportistes. Tot plegat avui, que el preu del barril Brent ha tornat a enfilar-se per sobre dels $100 i hores d'ara es manté al voltant d'aquesta xifra.
I l'escenari no sembla anar millor amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz, per on es transporta l'1% del petroli mundial. Avui el nou líder suprem de l'Iran ja ha deixat clar que l'estret continuarà tancat per pressionar l'enemic. Curiosament, però, qui més es beneficia ara d'aquesta situació és Estats Units i Rússia. El president Donald Trump ja ha admès obertament que el bloqueig i el conseqüent augment del preu del petroli del Golf aporta grans beneficis pel petroli i el gas liquat nord-americà. Així les coses, i malgrat que ja estan començant a utilitzar les reserves de petroli anunciades ahir per l'Agència Internacional de l'Energia, el panorama per a Espanya i per la resta d'Europa no és gens esperançador.
I davant d'aquest context, el govern, com dèiem, opta per beneficis fiscals als sectors més afectats i no descomptes generalitzats per la compra de gasolina o gasoil, com va fer durant la guerra d'Ucraïna. Això sí, de moment es desconeix quins seran aquests beneficis i quan s'aprovaran. Pere Sanz.
El ministre d'Economia, Carlos Puente, aposta per aplicar rebaixes fiscals als sectors més afectats per la guerra de l'Orient Mitjà, com ara el sector agrícola o el transport.
Lo que estamos haciendo ahora mismo es un análisis, como he dicho, riguroso de cuáles son las mejores medidas que se adaptan a la situación actual a la luz de los impactos que estamos observando y teniendo en cuenta también la experiencia derivada de la guerra de Ucrania. Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico.
L'executiu encara no ha concretat quins impostos que s'inclouen en el preu final de gasolina o el gasoil vol tocar per frenar el preu dels carburants. El que sí que pensa fer el govern és vigilar possibles irregularitats en el preu de les benzines. D'altra banda, l'executiu no preveu a curt termini aprovar mesures d'escut social o laboral per la guerra del Pròxim Orient, però tampoc no ho descarta fer si el conflicte s'allarga. El ministre d'Economia no ha volgut marcar terminis per la aprovació de les mesures i ha insistit que tot està en període de negociació.
I a Catalunya el govern també està estudiant mesures que consensuarà amb els sectors més afectats per la guerra.
Seran semblants a les preses per la guerra d'Ucraïna o la pandèmia, com ajudes per costos energètics, expedients de regulació temporal o teletreball. Però tampoc se n'han especificat cap. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, s'ha reunit avui amb representants d'aquests sectors.
Mont Carvajal.
A la reunió hi havia representants de diversos sectors com el químic, metal·lúrgic, càrnic, transport o agrari i també de les cambres i dels ports de Tarragona i Barcelona. Cap d'ells li ha expressat de moment una urgència. Tindran un canal de comunicació constant i permanent perquè uns i altres vagin actualitzant la situació. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha avançat una mesura possible.
Per exemple, s'ha posat sobre la taula una que em sembla molt interessant, que és que en les darreres crisis, com les que feien menció ara, per exemple, van haver-hi ajudes per costos energètics per empreses que tenien una electrointensivitat d'electricitat, no? I de vegades es quedaven a fora d'aquestes ajudes, algunes que estaven molt a prop. Doncs el que haurem de fer nosaltres és que aquestes mesures que tirem endavant ara no generin cap mena de tracte discriminatori.
Altres mesures podrien ser el teletreball per evitar consum de gasolina o els ERTOs per no acomiadar que la guerra duri molt. Sant Pere ha dit que és una mala pràctica el fet que les gasolineres hagin apujat ja els preus.
Tot plegat mentre el preu de referència del petroli, com dèiem, no deixa de patir sotracs. A primera hora del matí s'ha disparat fins a superar el llindar dels $100 per caure fins als 95 només dues hores després. Ara mateix, però, es manté al voltant dels $100.
Un increment que arriba malgrat l'anunci de l'Agència Internacional de l'Energia que alliberarà 400 milions de barrils de petroli de les seves reserves d'emergència. A principis de setmana el cost d'un barril de Brent va arribar als $117.
Amb l'augment sobtat dels preus de la benzina i el dièsel, molts usuaris miren amb recel els propietaris de les benzineres perquè creuen que s'estan aprofitant de la situació d'incertesa. Ràdio Rubí ha parlat amb una empresa de benzineres d'aquesta ciutat per analitzar la situació. Ràdio Rubí, Albert Soler.
La gerent del grup Julià Oil, Cristina Julià, que compta amb 4 benzineres a Rubí, assegura que la situació actual també els preocupa a ells, perquè els preus alts de la benzina no beneficien a ningú, assegura. De fet, davant les acusacions que han apujat els preus abans que el conflicte de l'Iran afectés el preu del petroli, Cristina Julià es defensa.
les benzineres tenim reserves per un dia, dos dies. Nosaltres comprem diàriament, dia sí, dia no, depèn de les ventes, però vull dir que nosaltres no som els que tenim la reserva 90 dies. Això se'ls hauria de dir a les petroleres perquè ells pugen el preu abans, com estan fent ara, que només puja el preu del barril i ja pugen els preus. Però això les benzineres no tenim res a veure, nosaltres comprem el dia.
La gerent de les benzineres, Julià Oil, també recorda als usuaris que la guerra està afectant a menys d'un 50% del preu de cost de la benzina, ja que la resta són impostos de l'Estat espanyol.
I sobre el terreny, Israel manté l'ofensiva sobre Beirut amb bombardejos que les últimes hores han colpejat una setantena d'objectius a la capital del Líban.
Han anat sobretot dirigits a instal·lacions del grup xiita Hezbollah, així com a bases de la Guàrdia Revolucionària Iraniana. El pitjor atac ha causat almenys 8 morts i una trentena de ferits en una zona de platja amb alta presència de desplaçats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada, el parc de Collserola no es reobrirà fins que s'hagin matat el mig miler de porcs senglars que encara hi queden. Des d'avui, l'accés al parc està tancat per fer-hi activitats esportives i lúdiques. Sí que es permet l'entrada als veïns, als centres educatius, negocis i transport públic. Esther Minguell.
Els 15.000 veïns que viuen al parc poden seguir accedint amb normalitat als seus habitatges i se'ls facilitarà instruccions perquè estableixin una rutina de desinfecció. També els que van als centres educatius, restaurants o alguna estació de transport públic. Per la resta queda prohibit l'accés a l'espai natural i es sancionarà si no es compleix la restricció. Ho explica Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
El que demanem és fer una cosa que durant la pandèmia vam fer i no va fer falta multar ningú. La crida a la responsabilitat i per descomptat qui infringeixi les normes de restricció d'accés no hi haurà la correspondència.
El govern multiplicarà per 3 la capacitat de captures de senglars en aquesta zona amb més personal i trampes. Cristina Massot és la secretària general d'Agricultura.
La malaltia ha prosperat, diguem, cap al sud i finalment doncs, ha ocasionat aquest tancament total de Collserola, però entenem que amb l'estratègia que tenim desplegada i que intensificarem en els propers dies, aconseguirem en el menor temps possible doncs, disminuir aquesta població de senglars.
Des de l'inici del brot de pesta porcina, a la zona del risc s'han abatut 1.100 senglars. Aquesta setmana s'han detectat 11 positius i sumen un total de 227.
Un de cada 5 adolescents fa un ús compulsiu d'internet, sobretot pel que fa a les xarxes socials i els jocs d'apostes que van a l'alça. Són dades que han presentat avui les responsables de Salut Pública de Catalunya a partir d'una enquesta feta a tot l'Estat a estudiants d'entre 14 i 18 anys sobre drogues i addiccions. Maite Polo.
Dormir menys, entrar en conflicte amb familiars o amics per l'ús d'internet o bé passar menys temps amb els altres per estar connectat són símptomes d'un ús compulsiu de la xarxa. Segons les respostes dels mateixos alumnes, passen gairebé 5 hores al dia connectats de mitjana per oci, entre setmana. Els videojocs continuen sent una pràctica àmpliament estesa, augmenten entre les noies i les apostes revelen presencialitat de menors d'edat a sales de joc, cosa que està prohibida. Luisa Conejos és subdirectora general de addiccions.
Que hem d'actuar i una de les mesures que ja portem un temps treballant és la incorporació en tots els programes de prevenció, incorporar aquesta línia de treball també en conductes addictives vinculades amb xarxes d'internet, etc. I específicament ara incorporarem aquesta guia per una educació en els entorns digitals que pugui afavorir pues, una cultura molt més crítica i un ús més responsable.
La responsable de l'àrea d'addiccions ha demanat l'administració de totes les administracions per actuar contra la venda d'alcohol a menors d'edat.
I la comunitat educativa de l'Escola Pública del Miracle es tanca aquesta nit al centre per exigir una escola pública de qualitat i rebutjar el tancament de línies. Docents i familiar i famílies s'uneixen a Tarragona per denunciar la situació de retallades. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
La tanca del Col·legi del Miracle està impulsada per treballadors del centre i oberta a tota la comunitat educativa per denunciar la situació de l'escola pública. S'inclouen diverses activitats com un taller de pancartes, un contacontes, una assemblea oberta, un sopar compartit i un videofòrum. Ignasi Donado és professor del Miracle.
Poder tenir un espai de debat que durant el dia a dia a l'escola doncs, el volum de feina no ens ho permet, doncs decidim fer aquesta tancada i convocar a totes les persones de la comunitat educativa que hi vulguin participar.
A més, a la ciutat, famílies i personal educatiu han denunciat la reducció de l'oferta, lamenta la supressió de línies a l'escola pràctica i preocupa també la situació a l'escola Marcelí Domingo, a Pau del Clos o al Miracle. Aquest divendres han convocat una manifestació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Mor atropellat un noi de 18 anys a Sant Celoni, al Vallès Oriental, després d'atacar la seva família i dues persones més amb un ganivet i un pal.
Els fets han passat de matinada. El jove ha ferit amb un ganivet el seu pare, la mare i un germà i ha fugit. Tot seguit s'ha refugiat en un mas proper a Sant Feliu de Buixalleu i ha atacat una dona i el seu net amb un pal. Després ha continuat la fugida en direcció a la P7, on l'ha atropellat un camió. El noi ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on finalment ha mort.
Més qüestions. Les patrulles mixtes disparen les detencions a xifres mai vistes a Mataró. La pressió a peu de carrer de les unitats conjuntes de policia local i Mossos d'Esquadra fa créixer un 65% els arrestos i les denúncies per tinença d'armes i drogues es dupliquen en 4 anys. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
Segons les dades que s'han presentat aquest dijous a la Junta Local de Seguretat, les detencions s'han disparat un 65% des que es van posar en marxa el 2021 i l'any passat es va tancar amb una xifra mai vista amb gairebé 1.300 arrestos.
Per tant, estem perseguint, no?, l'azote, com deia de vegades algun dels cossos de seguretat, d'aquests delinqüents, especialment els multireincidents. Aquests dispositius, tant els de quilles com els dispositius de col·laboració amb altres els cossos de seguretat, ens porten unes xifres d'activitat policial rècord a la nostra ciutat.
Malgrat aquest balanç positiu, encara hi ha deures pendents que tenen relació amb els furts i els robatoris a l'interior de vehicles. Per aquest motiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que Mataró comptarà amb operatius específics per combatre'ls. Unes tipologies de delictes d'oportunisme vinculats estretament a perfils de lladres multireincidents.
A Badalona ja són 5 les persones sense sostre que han aparegut mortes als carrers aquest 2026.
El darrer en afegir-se al registre és un home de 60 anys que vivia en un cotxe tocada a Santa Coloma de Gramenet i que va morir el passat 15 de febrer. L'Ajuntament de Badalona n'ha informat ara, un cop diu n'ha tingut coneixement. El consistori també remarca que sobre l'home constava un ordre judicial d'allunyament d'una veïna del municipi. L'oposició acusa el govern d'amagar la informació i de voler deshumanitzar la víctima.
I a la Costa Brava, Palamós tramita una quarantena d'expedients per presumptes irregularitats en el padró municipal. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
L'Ajuntament de Palamós té oberts 40 expedients per presumptes irregularitats en el padró municipal. És el resultat de les més de 260 actuacions d'ofici que va fer l'any passat davant les sospites que hi ha persones que faciliten empadronament en domicilis a canvi de diners. Una pràctica fraudulenta que l'Ajuntament palamosí vol erradicar. Laura Lafarga és la seva regidora d'Acció Social.
Les verificacions i els controls mitjançant funcionaris que van en el lloc sempre que detectem que hi ha un habitatge, que hi ha massa gent empadronada.
A Palamós hi ha drames que poden arribar a cobrar fins a 1.000 euros per facilitar un empadronament.
La gratuïtat a Rodalies s'allargarà fins a final de mes perquè la xarxa no ha recuperat encara la normalitat.
Ho ha anunciat el Departament de Territori, la nova data de finals de març, coincideix també amb la que la Generalitat i el Ministeri van fixar per resoldre la majoria de les incidències detectades a la xarxa arran de les revisions fetes després de l'accident ferroviari de Gèlida.
Mentrestant, Adif anuncia que tancarà el túnel de Rubí durant 7 setmanes a partir de divendres per obres.
Es tracta d'un túnel essencial per al trànsit de mercaderies provinents d'Europa. El director de construcció de línies d'explotació est d'Adif, Àngel Contreras, ha explicat que s'han detectat alguns moviments a les obres que ja...
Les obres havien començat, que era, diguem, el fet principal, garantir la seguretat, i per això teníem el túnel monitoritzat. Ara hem terminat una fase en la qual els moviments han estat en un moment en què no són els més adequats o no garanteixen sempre la seguretat, i ja, com vam dir, és el primer que tenim, és assegurar la zona, no podem tindre cap risc cap als treballadors ni cap a les circulacions, i ens ha fet aquesta determinació d'agilitzar les obres el màxim possible, no estar així tant de temps, sinó tallar, acurtar els terminis, de forma que siga tot molt més segur quan abans.
Ara, sobre de la taula, hi ha diverses alternatives, com desviar els trens cap a Lleida o fer el traspàs a la Llagosta per treure la càrrega amb camions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La contaminació atmosfèrica causada pels vehicles dièsel desencadena arrítmies greus en rates. Ho demostra un experiment liderat per l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, que estudia ara si provoca el mateix efecte en les persones. Maite Polo.
Les rates van inhalar partícules dièsel durant 3 setmanes seguides i 6 de cada 10 van patir una arrítmia greu. En el cas de les persones, només salvarien la vida amb una arrítmia d'aquest tipus si se'ls realitzés una desfibrilació. La importància de l'assaig és que demostra l'impacte de les partícules dièsel en la salut cardiovascular d'aquests animals, que tenen molts gens i processos biològics semblants als humans. Antonio Rodríguez Sinovas és l'investigador principal de l'estudi del grup de malalties cardiovasculars de Vall d'Hebron.
En la clínica s'havia sugerido que la contaminación atmosférica favorecía la aparición de arritmias. En los días de pico de contaminación, pues había más incidencia de arritmias, tanto auriculares como ventriculares. El tema es que esto eran asociaciones, o sea, no había una demostración clara de causa-efecto. Y esto es lo que hemos demostrado nosotros, que hay una relación causa-efecto clara.
L'estudi de Vall d'Hebron identifica l'estrès oxidatiu de les cèl·lules i també la inflamació com els mecanismes clau que fan que la contaminació causi dany al cor. Els investigadors recomanen a tota la població prendre vitamines C i E i també omega 3, i especialment a qui ja ha tingut algun problema de cor.
En cultura, la Fundació Miró reordena la seva col·lecció per connectar l'obra de l'artista barceloní amb l'edifici de l'arquitecte Cert i l'experiència dels visitants. La mostra pren com a punt de partida el cercle i obre un espai fins ara tancat a la majoria del públic, al Jardí dels Xiprers, David Navarro.
Joan Miró, Cercle, s'allunya de col·locar les obres de manera cronològica i les aproxima als seus processos creatius. Partint d'escrits del mateix Miró, la mostra planteja un recorregut al voltant de conceptes com lloc, equilibri, fer i deixar fer o tancar. Tancat i obert. D'aquesta manera, l'obra interactua amb l'edifici que l'acull i ajuda el visitant a sentir-se una part més del tot. Així, per exemple, com ha explicat el director de la Fundació Miró, Marco Daniel, de la idea de dins i fora sorgeix l'habilitació d'un nou espai, el Jardí dels Xiprers.
Després de 50 anys, obrim aquest nou jardí, que és preciós, està ple d'arbres, d'arbustos, és un refugi climàtic, un lloc de cites, un espai romàntic i d'exploració i per veure aquesta relació entre l'obra de Joan Miró, la natura i el context del museu.
La mostra, que incorpora peces cedides pel Museu Reina Sofia, serà un projecte canviant. Durant 2 anys incorporarà noves obres i enfocaments cada 6 mesos.
I el Festival Dixieland de Tarragona celebrarà la seva 31a edició del 16 al 19 d'abril amb prop d'una cinquantena d'activitats repartides per tota la ciutat. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Entre les novetats d'enguany destaca un concert itinerant de la Big Bike Orchestra, una formació polonesa que tocarà mentre pedala en bicicleta en un recorregut entre el port i el far de la Banya, en una activitat que també servirà per promocionar l'arribada del Tour de França a la ciutat. El programa inclou també una marató de swing, una coproducció de circ i música Dixieland i una nova col·laboració amb el Festival de Jazz Antic de Sitges. La consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, parla de la importància del Dixieland per la ciutat.
I del 16 al 19 d'abril podrem gaudir d'aquesta gairebé cinquantena d'actes que ens faran ballar i ens faran vibrar. Tindrem aquí al teatre, però en tindrem de carrer i en tindrem altres llocs i podrem gaudir d'una multiplicitat de formats, a més.
El festival comptarà amb artistes de 14 països i 16 grups del territori dins la programació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Badalona Women i el Barça s'enfronten aquesta nit. Serà a partir de les 9 en l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol. Les badalonines s'estrenen per primer cop en unes semifinals i confien en deixar l'eliminatòria oberta per rebre el Johan Cruyff, com expliquen les jugadores Maria Llompart i Irina Uribe.
M'encanta que jugar a camps que hi hagi ambient, que al final pues, que ens vinguin a veure, que encara que tampoc sabem a qui animarem, perquè al final ve molta gent, però no sabem si venen a veure el Barça, venen a veure el Badalona, venen a veure el partit en general, però ja et dic, crec que el millor és que sigui això un dia de festa i que tots disfrutem d'un partit històric pel club.
Són les millors del món i al final pues, aquestes coses les podem aprofitar de primeres, però no crec que sigui algo que vagi a condicionar una part del partit molt gran.
El Barça arriba en aquesta eliminatòria amb el cartell de favorit i la intenció de deixar tocar el pas a la final. Les blaugranes confien en plantar-s'hi per tercera temporada consecutiva, tot i que són conscients que, a banda del hàndicap de la gespa artificial de Badalona, els espera un equip amb un extra de motivació. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, analitza els punts forts del rival.
Penso que tenen bones futbolistes, sobretot de mig del camp endavant, per tant el seu tipus de joc és força atractiu, perquè quan poden tenen força la possessió, quan no són un equip molt agressiu a camp rival. Per tant, segurament per part seva hi haurà un plus de motivació, d'il·lusió per ser les semifinals de la Copa de la Reina. Per part nostra també hi ha molta il·lusió, molta motivació d'afrontar aquest mes de març. Hi ha moltes ganes de poder fer un gran partit d'anada per intentar que aquí al Johan materialitzem la classificació per la final de la Copa.
Per cert, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Julia Torres, central andalusa de 17 anys procedent del Sevilla. Un cop acabi el Badalona-Barça, a partir de les 11 de la nit i en directe per BTV i la plataforma La Xarxa Més, podreu veure l'últim debat a les eleccions del Futbol Club Barcelona entre els candidats Joan Laporta i Víctor Font. Diumenge són les eleccions per escollir el president de l'entitat blaugrana. Més esports, en aquest cas, en hoquei patins. Aquest vespre es juga la 8a jornada de la fase de grups de la Champions. El Reus Deportiu rep el Tricino en un duel que pot decantar la classificació per a la final a 8 dels del Baix Camp. Escoltem l'entrenador rojinegre Jordi García.
Un equip que ataca molt bé, 8 jugadors de primer nivell a nivell ofensiu, amb dos grans porters, els dos porters de la selecció italiana, un equip que té variants defensives per intentar doncs, canviar el ritme del partit, un molt bon equip, crec que guanyarà la Lliga italiana, l'ha guanyat la Copa ara.
Si guanya el Reus i l'Igualada punxa a la pista del Barça, els de l'Anoia volen mantenir les opcions fins a la darrera jornada i per això hauran de vèncer el Palau Blaugrana i que l'equip reusenc perdi aquest partit.
Gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que digui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol opta per beneficis fiscals als sectors més afectats per l'augment del preu del petroli i no descomptes generalitzats per la compra de gasolina o gasoil, com va fer durant la guerra d'Ucraïna. Jordi Fortià.
Ho ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, però de moment es desconeixen quins seran aquests beneficis i quan s'aprovaran.
Medidas fiscales, lo que estamos haciendo ahora mismo es un análisis, como he dicho, riguroso de cuáles son las mejores medidas que se adaptan a la situación actual a la luz de los impactos que estamos observando y teniendo en cuenta también la experiencia derivada de la guerra de Ucrania. Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico.
El parc de Collserola no es reobrirà fins que s'hagin matat el mig miler de porcs senglars que encara hi queden.
Des d'avui l'accés al parc està tancat per fer-hi activitats esportives i lúdiques. Sí que es permet l'entrada als veïns, als centres educatius, negocis i transport públic. Cristina Massot és la secretària general d'Agricultura.
La malaltia ha prosperat, diguem, cap al sud i finalment doncs, ha ocasionat aquest tancament total de Collserola, però entenem que amb l'estratègia que tenim desplegada i que intensificarem en els propers dies, aconseguirem en el menor temps possible doncs, disminuir aquesta població de senglars.
Un de cada cinc adolescents fa un ús compulsiu d'internet, especialment pel que fa a les xarxes socials i als jocs d'apostes.
Són dades de Salut Pública de Catalunya a partir d'una enquesta feta a tot l'Estat a estudiants d'entre 14 i 18 anys. La subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Luisa Conejos, destaca els canvis que calen per revertir aquestes xifres.
Una de les mesures que ja portem un temps treballant és la incorporació en tots els programes de prevenció i específicament ara incorporarem aquesta guia per una educació en els entorns digitals que pugui afavorir pues, una cultura molt més crítica i un ús més responsable.
En cultura, la Fundació Miró reordena la seva col·lecció per connectar l'obra de l'artista amb l'edifici de l'arquitecte Sert i l'experiència dels visitants.
La mostra pren com a punt de partida el cercle i obre un espai fins ara tancat a la majoria del públic, el Jardí dels Xiprers. Marco Daniel és el director de la Fundació.
Després de 50 anys obrim aquest nou jardí, que és preciós, està ple d'arbres, d'arbustos, és un refugi climàtic, un lloc de cites, un espai romàntic i d'exploració i per veure aquesta relació entre l'obra de Joan Miró, la natura i el context del museu.
I en esports, Toni Castro, el Badalona Women i el Barça s'enfrontaran aquesta nit en l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina.
Un partit molt esperat a Badalona serà a les 9. Les locals s'estrenen en unes semifinals i confien en deixar l'eliminatòria oberta per a la tornada al Johan Cruyff. I al Barça, les blaugranes arriben amb el cartell de favorites i la intenció de sentenciar avui mateix l'eliminatòria.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Pocs núvols queden ja arreu de Catalunya i només n'hi ha alguns que estan sent francament esquifits a les comarques de Barcelona i indrets de la costa. Però no parlem de núvols que hagin de ser destacables i al llarg de les immediates hores el cel més aviat clar. Cap a les comarques de Tarragona, també de Lleida, després d'un dijous que ha acabat sent força agradable. El divendres despertarà amb núvols baixos i boires. Les tindrem sobretot a les planes de Girona. També al Pre Prepirineu, les comarques de la Catalunya central, on més entre el Solsonès, el Bages, el Berguedà i Osona. I a la resta del país, temps més tranquil, si de cas alguns núvols matinals a la costa, especialment la daurada. Després es trencaran, acabarà sent una jornada bastant suau, més que avui, i per tant els trets de primavera seran ben evidents. A últimes hores de la tarda es començarà a carregar el cel per les comarques del nord de Lleida i, de fet, la nit de divendres a dissabte. I ja el dissabte, canvi de situació, més fred i xàfecs a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol refreda la possibilitat d'establir descomptes als combustibles davant l'augment de preus derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. L'executiu aposta per rebaixes fiscals per als sectors més afectats, especialment agricultors i transportistes. Tot plegat avui que el preu del barril Brent ha tornat a enfilar-se per sobre dels $100 i hores d'ara es manté al voltant d'aquesta xifra.
I l'escenari no sembla anar millor amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz, per on es transporta el 20% del petroli mundial. Avui, el nou líder suprem de l'Iran ja ha deixat clar que l'estret continuarà tancat per pressionar l'enemic. Curiosament, però, qui més es beneficia ara d'aquesta situació és Estats Units i Rússia. El president Donald Trump ja ha admès obertament que el bloqueig i el conseqüent augment del preu del petroli del Golf aporta grans beneficis pel petroli i el gas liquat nord-americà. Així les coses, i malgrat que ja s'estan començant a utilitzar les reserves de petroli anunciades ahir per l'Agència Internacional de l'Energia, el panorama per a Espanya i per la resta d'Europa no és gens esperançador.
I davant d'aquest context, el govern espanyol opta per beneficis fiscals als sectors més afectats i no descomptes generalitzats per la compra de gasolina o gasoil, com va fer durant la guerra d'Ucraïna. Això sí, de moment es desconeix quins seran aquests beneficis i quan s'aprovaran. Pere Sanz.
El ministre d'Economia, Carlos Puente, aposta per aplicar rebaixes fiscals als sectors més afectats per la guerra de l'Orient Mitjà, com ara el sector agrícola o el transport.
Lo que estamos haciendo ahora mismo es un análisis, como he dicho, riguroso de cuáles son las mejores medidas que se adaptan a la situación actual a la luz de los impactos que estamos observando y teniendo en cuenta también la experiencia derivada de la guerra de Ucrania. Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico.
L'executiu encara no ha concretat quins impostos que s'inclouen en el preu final de gasolina o el gasoil vol tocar per frenar el preu dels carburants. El que sí que pensa fer el govern és vigilar possibles irregularitats en el preu de les benzines. D'altra banda, l'executiu no preveu a curt termini aprovar mesures d'escut social o laboral per la guerra del Pròxim Orient, però tampoc no ho descarta fer si el conflicte s'allarga. El ministre d'Economia no ha volgut marcar terminis per la aprovació de les mesures i ha insistit que tot està en període de negociació.
I a Catalunya el govern també està estudiant mesures que consensuarà amb els sectors més afectats per la guerra.
Seran semblants a les preses per la guerra d'Ucrània o la pandèmia, com ajudes per costos energètics, expedients de regulació temporal o teletreball. Però tampoc se n'ha especificat cap. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, s'ha reunit avui amb representants d'aquests sectors.
Mont Carvajal.
A la reunió hi havia representants de diversos sectors com el químic, metal·lúrgic, càrnic, transport o agrari i també de les cambres i dels ports de Tarragona i Barcelona. Cap d'ells li ha expressat de moment una urgència. Tindran un canal de comunicació constant i permanent perquè uns i altres vagin actualitzant la situació. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha avançat una mesura possible.
Per exemple, s'ha posat sobre la taula una que em sembla molt interessant, que és que en les darreres crisis, com les que feien menció ara, per exemple, van haver-hi ajudes per costos energètics per empreses que tenien una electrointensivitat d'electricitat, no? I de vegades les quedaven a fora d'aquestes ajudes, algunes que estaven molt a prop. Doncs el que haurem de fer nosaltres és que aquestes mesures que tirem endavant ara no generin cap mena de tracte discriminatori.
Altres mesures podrien ser el teletreball per evitar consum de gasolina o els ERTOs per no acomiadar ningú en cas que la guerra duri molt. Samper ha dit que és una mala pràctica el fet que les gasolineres hagin apujat ja els preus.
Tot plegat mentre el preu de referència del petroli no deixa de patir sotracs. A primera hora del matí s'ha disparat fins a superar el llindar dels $100 per caure fins als 95 només dues hores després. Ara, però, es manté també al mig dels $100.
Un increment que arriba malgrat l'anunci de l'Agència Internacional de l'Energia alliberarà 400 milions de barrils de petroli de les seves reserves d'emergència. A principis de setmana el cost d'un barril de Brent va arribar als $117.
I sobre el terreny, Israel manté l'ofensiva sobre Beirut amb bombardejos que les últimes hores han colpejat una setantena d'objectius a la capital del Líban.
Ha anat sobretot dirigits a instal·lacions del grup xiita Hezbollah, així com a bases de la Guàrdia Revolucionària Iraniana. El pitjor atac ha causat almenys 8 morts i una trentena de ferits en una zona de platja amb alta presència de desplaçats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El parc de Collserola no es reobrirà fins que s'hagin matat el mig miler de porcs senglars que encara hi queden. Des d'avui, l'accés al parc està tancat per fer-hi activitats esportives i lúdiques. Sí que es permet l'entrada als veïns, als centres educatius, negocis i transport públic. Esther Minguell.
Els 15.000 veïns que viuen al parc poden seguir accedint amb normalitat als seus habitatges i se'ls facilitarà instruccions perquè estableixin una rutina de desinfecció. També els que van als centres educatius, restaurants o alguna estació de transport públic. Per la resta queda prohibit l'accés a l'espai natural i es sancionarà si no es compleix la restricció. Ho explica Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
El que demanem és fer una cosa que durant la pandèmia vam fer i no va fer falta multar ningú. La crida a la responsabilitat i per descomptat, qui infringeixi les normes de restricció d'accés, doncs hi haurà la corresponent.
El govern multiplicarà per 3 la capacitat de captures de senglars en aquesta zona amb més personal i trampes. Cristina Massot és la secretària general d'Agricultura.
La malaltia ha prosperat, diguem, cap al sud i finalment doncs, ha ocasionat aquest tancament total de Collserola, però entenem que amb l'estratègia que tenim desplegada i que intensificarem en els propers dies, aconseguirem en el menor temps possible doncs, disminuir aquesta població de senglars.
Des de l'inici del brot de pesta porcina, a la zona del Ris s'han abatut 1.100 senglars. Aquesta setmana s'han detectat 11 positius i sumen un total de 227.
Doncs així és com han rebut aquest tancament d'accessos als usuaris del parc. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
El Parc Natural de Collserola continuarà tancat al públic fins que s'hagin eliminat aproximadament els 500 senglars que calculen des de la conselleria i a més avisen que va pel llarg si agafem referència d'altres països que han tingut brots similars. Tot plegat després de que s'hagi confirmat el primer cas d'aquesta malaltia dins del terme municipal de Barcelona, però això significa que l'estratègia de doble tancament pels laterals està funcionant. Així ho han viscut els veïns de la zona.
Aquest matí a primera hora no hi eren i ara he vist que ja han posat la limitació. Res, agafa paciència. Estem acostumats a l'altra vegada.
He venido a andar una horita antes de empezar a trabajar, que me apetecía mucho y no lo sabía.
Era pujar i veure quines zones estaven tancades, però veig que ara mateix pues, bueno, està tancat aquí, o sigui que res.
Pujo cada dia a fer exercici fins al Tibidabo i després me'n vaig cap a Sant Cugat i després torno cap allà, però avui no es podrà fer.
M'afectarà perquè m'agrada pujar per la muntanya i llavors tindré que fer carretera.
Espero que no m'afecti molt perquè és l'últim entreno cara a la marató del diumenge.
Es trenca una mica la rutina perquè per aquí dalt hi ha pocs llocs per córrer.
Ara bé, mentre continuï el dispositiu per capturar o eliminar els senglars i controlar el brot, Collserola seguirà tancada per al públic i les activitats d'oci a la natura quedaran suspeses.
Un de cada 5 adolescents fa un ús compulsiu d'internet, sobretot pel que fa a les xarxes socials i els jocs d'apostes quan van a l'alça. Són dades que han presentat avui les responsables de Salut Pública de Catalunya a partir d'una enquesta feta a tot l'Estat a estudiants d'entre 14 i 18 anys sobre drogues i addiccions. Maite Polo.
Dormir menys, entrar en conflicte amb familiars o amics per l'ús d'internet o bé passar menys temps amb els altres per estar connectat són símptomes d'un ús compulsiu de la xarxa. Segons les respostes dels mateixos alumnes, passen gairebé 5 hores al dia connectats de mitjana per oci, entre setmana. Els videojocs continuen sent una pràctica àmpliament estesa, augmenten entre les noies i les apostes revelen presencialitat de menors d'edat a sales de joc, cosa que està prohibida. Luisa Conejos és subdirectora general de addiccions.
Que han d'actuar i una de les mesures que ja portem un temps treballant és la incorporació en tots els programes de prevenció. Incorporar aquesta línia de treball també en conductes addictives vinculades amb xarxes d'internet, etc. I específicament ara incorporarem aquesta guia per una educació en els entorns digitals que pugui afavorir pues, una cultura molt més crítica i un ús més responsable.
La responsable de l'àrea d'addiccions ha demanat més implicació de totes les administracions per actuar contra la venda d'alcohol a menors d'edat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, mor atropellat un noi de 18 anys a Sant Celoni, al Vallès Oriental, després d'atacar la seva família i dues persones més amb un ganivet i un pal.
Els fets han passat de matinada. El jove ha ferit amb un ganivet al pa i un germà i ha fugit. Tot seguit s'ha refugiat en un mas proper a Sant Feliu de Buixareu i ha tagat una dona i el seu net amb un pal. Després ha continuat la fugida en direcció a la P7, on l'ha atropellat un camió. El noi ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on finalment ha mort.
I en la plana policial, les patrulles mixtes disparen les detencions a xifres mai vistes a Mataró. La pressió a peu de carrer de les unitats conjuntes de policia local i Mossos d'Esquadra fa créixer un 65% els arrestos i les denúncies pertinença d'armes i drogues es dupliquen en 4 anys. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
Segons les dades que s'han presentat aquest dijous a la Junta Local de Seguretat, les detencions s'han disparat un 65% des que es van posar en marxa el 2021 i l'any passat es va tancar amb una xifra mai vista amb gairebé 1.300 arrestos.
Per tant, estem perseguint, no?, l'azote, com deia de vegades algun dels cossos de seguretat, d'aquests delinqüents, especialment els multireincidents. Aquests dispositius, tant els de quilles com els dispositius de col·laboració amb altres els cossos de seguretat, ens porten unes xifres d'activitat policial rècord a la nostra ciutat.
Malgrat aquest balanç positiu, encara hi ha deures pendents que tenen relació amb els furts i els robatoris a l'interior de vehicles. Per aquest motiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que Mataró comptarà amb operatius específics per combatre'ls. Unes tipologies de delictes d'oportunisme vinculats estretament a perfils de lladres multireincidents.
I a Badalona ja són 5 les persones sense sostre que han aparegut mortes als carrers aquest 2026.
El darrer en afegir-se al registre és un home de 60 anys que vivia en un cotxe a tocar de Santa Coloma de Gramenet i que va morir el passat 15 de febrer. L'Ajuntament de Badalona n'ha informat ara un cop, diu, n'ha tingut coneixement. El consistori també remarca que sobre l'home constava un ordre judicial d'allunyament d'una veïna del municipi. L'oposició acusa el govern d'amagar la informació i de voler deshumanitzar la víctima.
La gratuïtat de Rodalies s'allargarà fins a final de mes perquè la xarxa no ha recuperat encara la normalitat.
Ho ha anunciat el Departament de Territori, la nova data de finals de març. Coincideix també amb la que la Generalitat i el Ministeri va fixar per resoldre la majoria de les incidències detectades a la xarxa arran de les revisions fetes després de l'accident ferroviari de Gelida.
I mentrestant, Adif anuncia que tancarà el túnel de Rubí durant 7 setmanes a partir de divendres per obres.
Es tracta d'un túnel essencial per al trànsit de mercaderies provenients d'Europa. El director de Construcció de Línies d'Explotació Est d'Adif, Ángel Contreras, ha explicat que s'han detectat alguns moviments a les obres que ja havien començat.
Les obres havien començat, que era, diguem, el fet principal, garantir la seguretat, i per això teníem el túnel monitoritzat. Ara hem tramitat una fase en la qual els moviments han estat en un moment en el que no són els més adequats o no garanteixen sempre la seguretat, i ja, com vam dir, és el primer que tenim, és assegurar la zona, no podem tindre cap risc cap als treballadors ni cap a les circulacions, i ens ha fet aquesta determinació d'agilitzar les obres el màxim possible, no estar així tant de temps, sinó tallar, acurtar els terminis, de forma que siga tot molt més segur quan abans.
Ara, sobre de la taula, hi ha diverses alternatives, com desviar els trens cap a Lleida o fer el traspàs a la Llagosta per treure la càrrega amb camions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els metges catalans van patir l'any passat més de 3.000 atacs físics i verbals, tot plegat en un moment en què els professionals de la salut reclamen millores laborals.
A més, el col·lectiu alerta que en els darrers anys les situacions de violència van a l'alça. Són declaracions d'Elvira Bisba, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, a la xarxa.
Hi ha com molta més violència, molta més polarització, molt baixa tolerància a la frustració i probablement, almenys en l'entorn de metge, sí que és veritat que potser aquesta sensació de respecte que es tenia, no?, de la figura del metge s'ha vist una miqueta perduda en aquests darrers anys, igual que ha passat possiblement el mateix amb els que es dediquen a l'educació, no?
Unes dades que s'han conegut aquest 12 de març, Dia Europeu contra les Agressions a Professionals Sanitaris.
A més coses, la Diputació de Barcelona ha detectat 700 fuites d'aigua a un centenar de municipis que permetran recuperar a la xarxa pública d'abastiment, un cop es reparin, 3.000 milions de litres d'aigua. Això equival, per exemple, al consum anual de la comarca del Berguedà. Carina Bellbé.
Aquesta primera campanya de detecció de fuites de la Diputació, en què s'han revisat fins a 2.000 quilòmetres de canonades, s'ha adreçat a municipis molt petits que gestionen ells mateixos l'aigua i que no poden afrontar sols la reparació. És el cas de Rubió, al Vallès, que perdia el 70% de la seva aigua, o també el Bruc i Arenys Amunt, on se'n desaprofitava el 40% per una fuita. Malgrat que la sequera sembla que dona ara una treva a Catalunya, des de la Diputació de Barcelona alerten que ara és el moment de fer les deteccions i accions. Ha passat, per exemple, a Olost, un municipi que durant la sequera va haver de portar aigua amb camions cisterna. Marc Castells és el diputat d'Infraestructures.
Hem de lluitar contra la sequera quan els pantans estan plens. La inversió de la Diputació per a detectar aquestes 700 fugues ha costat una xifra molt important, 495.000 euros. Però l'estalvi econòmic dels ajuntaments de l'aigua que perdien aquest any ha estat de 3 milions d'euros. Per cada euro invertit en recuperem 6. Aquesta és una bona manera de treballar i de treballar bé.
L'ENS supramunicipal ha posat a disposició d'aquests ajuntaments fins a 100 milions per reparar les fugues amb l'any vinent com a termini.
I a l'Ebre, veïns de l'EMD de Jesús a Tortosa han presentat més de 200 signatures a Consum i a Indústria per queixar-se dels talls reiterats de llum. Tot va sorgir arran de la gran ventada del 14 de febrer, ja que alguns veïns van passar-se més de 80 hores sense subministrament elèctric. Caral Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
A banda de la incidència durant la ventada, l'Associació de Veïns de Jesús ha denunciat que els problemes són recurrents en algunes zones de la població. Davant d'esta situació, els veïns van decidir mobilitzar-se per fer pressió institucional i demanar que s'invertisca en la millora de la xarxa elèctrica. Francesc Subirats és el president de l'associació.
La llum és algo molt habitual allí, que se'n vagi la llum. Vull dir, durant l'any, te puc dir que 15 dies sumats los tenim sense llum. Però aquell cap de setmana va ser no només divendres, sinó que va ser dissabte, diumenge i dilluns. Inclús gent al poble de Jesús que me n'estava més de 80 hores sense llum. Llavors, clar, vam agarrar, vam fer una mica de crit al cel, vam dir, ja n'hi ha prou.
L'objectiu és que les administracions i les companyies responsables se posen fil a l'agulla, diuen, i facin inversions necessàries de manera continuada. Paral·lelament, el poble de Jesús i altres municipis, com Roquetes o Aldover, també han recollit informació dels afectats per presentar queixes.
En cultura, la Fundació Miró reordena la seva col·lecció per connectar l'obra de l'artista barceloní amb l'edifici de l'arquitecte Cert i l'experiència dels visitants. La mostra pren com a punt de partida el cercle i obre un espai fins ara tancat a la majoria del públic al Jardí dels Xiprers. David Navarro.
Joan Miró, Cercle, s'allunya de col·locar les obres de manera cronològica i les aproxima als seus processos creatius. Partint d'escrits del mateix Miró, la mostra planteja un recorregut al voltant de conceptes com lloc, equilibri, fer i deixar fer o tancat i obert. D'aquesta manera, l'obra interactua amb l'edifici que l'acull i ajuda el visitant a sentir-se una part més del tot. Així, per exemple, com ha explicat el director de la Fundació Miró, Marco Daniel, de la idea de dins i fora sorgeix l'habilitació d'un nou espai, el Jardí dels Xiprers.
Després de 50 anys, obrim aquest nou jardí, que és preciós, està ple d'arbres, d'arbustos, és un refugi climàtic, un lloc de cites, un espai romàntic i d'exploració i per viure aquesta relació entre l'obra de Joan Miró, la natura i el context del museu.
La mostra, que incorpora peces cedides pel Museu Reina Sofia, serà un projecte canviant. Durant 2 anys incorporarà noves obres i enfocaments cada 6 mesos.
I a Cambrils, el Parc Samà reinaugura el mirador de la Torre Anguló per commemorar l'any Gaudí 2026. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
El Parc Samà de Cambrils se suma a l'any Gaudí 2026 amb el programa Troba Gaudí, que pretén celebrar la inspiració gaudiniana que es poden trobar en alguns elements del jardí històric. Aquest programa ha començat avui amb un gest simbòlic, la reinauguració del mirador de la Torre Angulo, una de les peces arquitectòniques més emblemàtiques del conjunt i part essencial del parc romàntic i el seu llegat arquitectònic. En parla Francisco Javier Castillo, director del Parc Samà.
Nos sumamos al homenaje del año Gaudí 2026 para que todo el mundo encuentre aquí la inspiración del modernismo y algunos elementos que son inspiración gaudiniana.
La torre de 24 metres d'alçada permet divisar Cambrils i altres municipis de la Costa Daurada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Badalona Women i el Barça s'enfrontaran d'aquí una hora en l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol. Les badalonines s'estrenen en unes semifinals i confien en deixar l'eliminatòria oberta per a la tornada al Johan Cruyff, com expliquen les jugadores Maria Llompart i Irina Uribe.
M'encanta que jugar a camps que hi hagi ambient, que al final pues, que ens vinguin a veure, que encara que tampoc sabem a qui animarem, perquè al final ve molta gent, però no sabem si venen a veure el Barça, venen a veure el Badalona, venen a veure el partit en general, però ja et dic, crec que el millor és que sigui això un dia de festa i que tots disfrutem d'un partit històric pel club.
Són les millors del món i al final pues, aquestes coses les podem aprofitar, però no crec que sigui algo que vagi a condicionar una part del partit molt gran.
El Barça arriba a aquesta eliminatòria amb el cartell de gran favorit i la intenció de deixar tocar el pas a la gran final. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, analitza els punts forts del rival.
Penso que tenen bones futbolistes, sobretot de mig del camp endavant. Per tant, el seu tipus de joc és força atractiu, perquè quan poden tenen força la possessió, quan no, són un equip molt agressiu a camp rival. Per tant, segurament per part seva hi haurà un plus de motivació, d'il·lusió per ser les semifinals de la Copa de la Reina. Per part nostra també hi ha molta il·lusió, molta motivació d'afrontar aquest mes de març. Hi ha moltes ganes de poder fer un gran partit d'anada per intentar que aquí al Johan materialitzem la classificació per la final de la Copa.
Per cert, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Julia Torres, central andalusa de 17 anys procedent del Sevilla. Un cop acabi aquest Badalona-Barça a partir de les 11 de la nit i en directe per BTV i la plataforma La Xarxa Més, podreu veure l'últim debat a les eleccions del Futbol Club Barcelona entre els candidats Joan Laporta i Víctor Font. Diumenge són les eleccions per escollir el president de l'entitat blaugrana. En bàsquet, el base argentí del Barça, Nico Laprovittola, estarà 3 mesos de baixa, després de patir una ruptura completa del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. Un nou contratemps important per a Xavi Pascual abans de rebre demà al Palau el Hapoel de Tel Aviv a porta tancada. El Baxi Manresa té a prop la renovació de Pierre Oriola per a les properes dues temporades. El pivot de Tàrrega està sent clau a la seva tercera etapa en el conjunt del Bages. I encara en bàsquet, Fabián Téllez és el nou entrenador del femení del Joventut de Badalona per intentar trencar la dinàmica negativa i escapar del descens. El tècnic barceloní amb experiència a Sant Adrià, Saragossa, Barça, Baskonia i Cadí la Seu serà l'entrenador de la penya a la Lliga Femenina Endesa fins a final de temporada. I Miguel Calderón, primer tècnic fins al moment, serà el seu entrenador assistent. En hoquei patins, aquest vespre es juga la 8a jornada de la fase de grups de la Champions. El Reus Deportiu rep el Tricino en un duel per decantar la classificació per a la final a 8 dels del Baix Camp. Si guanya el Reus i l'Igualada punxa la pista del Barça, els de la Noia volen mantenir les opcions fins a la darrera jornada i per això hauran de vèncer el Palau Blaugrana i que l'equip reusenc perdi. I encara un apunt, l'Ali, el Frecking Granollers, ha comunicat que ahir va acabar la vinculació contractual amb el primera línia brasiler Tarcísio Freitas, de 26 anys, després d'una temporada i mitja a les ordres d'Antonio Rama.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorista emocional. A punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa i la fam.
Quantes vegades ho vam intentar? No puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar una amenaça. La
pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorisme emocional, a punt d'explotar. La fruita prohibida, la culpa i la fam.
Som el pecat original, som el desig sense pensar.
mira com ho fa el vent, mira amb quines ganes. I sé que tu també la tens, tens també les ganes. No me bufes i bufes, i bufes. Cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar.
La xarxa de comunicació local.
Ladies and gentlemen, and children of all ages, may have your attention please. Would you please put your faces down?